Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
42.000 euros per empresa. Aquesta és la pèrdua que han registrat els negocis sabadellencs i la seva àrea de referència arran del coronavirus, segons la Cambra de Comerç de Sabadell. Això suposa un impacte total de 260 milions d'euros, però l'afectació ha estat diferent segons el sector. Ho ha apuntat al Notícies Migdia el president de la Comissió de Comerç de la Cambra, Josep Maria Porta.
El servei a la persona a nivell de quotidià, roba, camisa, sabates, tot això està molt, molt més afectat. Pues, per exemple, que el supermercat, per exemple, que l'alimentació, que les farmàcies...
Des de la Cambra reclamen una resposta ràpida per part de les administracions per evitar que els negocis hagin de baixar la persiana. Les demandes dels comerciants arriben el mateix dia que portar mascareta s'ha convertit en obligatòria a l'espai públic en cas que no es pugui garantir la distància de seguretat. Una mesura que els ciutadans acaten, malgrat que alguns la vegin millor que altres. Així ho constata l'Anna, taxista de Radiotaxi Sabadell.
Quasi tota la gent que es puja un taxi ho porta ara. Som molt conscients de que ho tenen que portar. També portem mampara. Vull que no, això fa una miqueta també de que la gent estigui més tranquil·la. Però si tu li dius a algú que se la posi, se la posa. Habrà algú que no, però sobretot la gent gran és superconscient de que la té que portar. La veritat és que sí. La gent jove és més despistada, però si li dius corrent, se la posen. Si algú no porta perquè li ha caigut a terra, o és l'excusa, però bueno, jo porto, li dono. O sigui, no n'hi ha cap problema.
N'escoltarem més opinions al Notícies Vespre d'avui, així com la visió de les farmacèutiques, que no han notat un augment de vendes de mascaretes aquesta setmana, malgrat la mesura. En esports, el palista paralímpic del tenis taula del Club Natació Sabadell, Jordi Morales, es reincorporarà als entrenaments d'aquí a pocs dies, tan bon punt tingui els resultats de la prova PCR. Morales té ganes de poder entrenar al CAR de Sant Cugat després de 2 mesos sense exercitar-se. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures estivals que s'han enfilat i molt respecte als últims dies. Seguirà aquesta tendència a l'alça? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, déu-n'hi-do com està apretant avui la calor en alguns sectors, especialment comarques de Girona. A Cabanes, a l'Alt Empordà, han arribat fins als 33. A Girona, ciutat, pràcticament també 33 graus avui de temperatura màxima. Superen els 30 en moltes zones del prelitoral de Barcelona, Catalunya central, també punts fins i tot del sud del territori. Arriben als 32-33 graus a Ponent, Vall de l'Ebre i a la mateixa ciutat de Barcelona, cap al centre, han arribat a fregar els 30 graus de temperatura màxima. Molta calor amb alguns núvols prims, alts, algun de mitjà que van circulant i creixement d'algunes nuvolades que avui poden deixar també alguns ruixats a zones del Pirineu, fins i tot també amb alguna tempesta. De cara a demà continuem parlant d'una jornada molt tranquil·la amb alguns núvols alts, prims, cap al nord del país sobretot, i a la tarda amb creixement de nuvolades en àrees de muntanya i a extrem nord del Pirineu torna a haver-hi risc que hi hagi algun ruixat durant la tarda. En principi, fenòmens de caràcter feble i aïllat. Demà, la temperatura encara pot pujar una mica més cap a l'interior. És tot, d'augment, ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana amb els controls de mobilitat que ja s'han fet habituals i sense cap mena d'incidència a la xarxa viària més propera a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, la Cambra de Comerç de Sabadell calcula que els comerços han perdut 260 milions d'euros en els 2 mesos del confinament. Aquesta xifra fa referència a les botigues i serveis de Sabadell i de l'àrea d'influència de la Cambra. De totes maneres, l'impacte per empreses important, de prop de 42.000 euros per cada negoci. Per aquest motiu, el president de la Comissió de Comerç de la Cambra de Sabadell, Josep Maria Porta, demana agilitat a les administracions per atorgar ajudes al sector. N'ha parlat al Notícies Migdia, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Ja fa 2 setmanes que els comerços poden obrir a una amb cita prèvia i aquesta sense. Els botiguers han aixecat les persianes després de 2 mesos amb un impacte important a les seves butxaques, però amb ganes i la tranquil·litat que han fet les coses ben fetes. De moment, la resposta de la ciutadania és positiva, segons Josep Maria Porta.
Hi ha una mica, no és una bogeria, però hi ha una sensació de que es comença a tornar una mica a unes ventes més normals, sense ni molt menys entrar en la dinàmica o en la idea de continuïtat de quan vam tindre que parar de sobte. No és aquella continuïtat, però bueno, sembla que estem començant a engegar una miqueta, potser millor del que teníem pensat.
Les empreses més perjudicades durant aquests dos mesos de tancament han estat les que no han pogut fer cap venda, com les de roba o les de sabates. Algunes d'aquestes ja no podran tornar a obrir. Per evitar el tancament de negocis, des de la Cambra de Comerç estan treballant per aconseguir ajudes per part dels governs. Ara bé, cal que siguin efectives més enllà de les bones intencions.
Demanem implicació de totes les entitats, Ajuntament, Generalitat, Estat, i al final, en qüestió d'ajudes, de qüestió de préstecs, d'agilitzar, per exemple, un dels problemes que hem tingut, suposo que totes les empreses, però el comerç, els cicles han anat lents, en alguns casos més o menys àgils, en uns altres casos molt, molt lents. Tota la prestació dels ERTEs està sent un problema important perquè estan desbordadíssims.
I és que si les empreses no refan, els carrers ho notaran. De fet, tots hem estat testimonis aquests dies de com queda una ciutat sense comerç de proximitat.
S'ha vist les ciutats molt desertes quan estàvem en ple confinament, o sigui, semblava una cosa estranyíssima. Nosaltres sempre estem dient que el comerç ha d'estar dintre de la ciutat, que li doni importància, que li doni vida i que és un factor importantíssim per mantenir l'estructura de ciutat.
Pel que fa als treballadors, Porta també ha anunciat que algunes empreses hauran d'acomiadar membres de la seva plantilla. De totes maneres, assegura que com més ràpidament es torni a la normalitat, més fàcil serà que se'n surtin tant els treballadors com els petits empresaris.
Notícies vespre.
Primer dia d'ús obligatori de les mascaretes a l'espai públic, sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 metres. La normativa, però, també inclou excepcions, com en cas de patir problemes respiratoris, angoixa, tenir una discapacitat, durant la realització de l'esport o quan es menja o es beu, encara que sigui al carrer. La mesura es veu amb bons ulls per la majoria de ciutadans consultats per aquesta emissora, tot i que preocupen qüestions com la incomoditat que generen i l'ambigüitat entorn de la normativa. Així ho ha destacat l'Anna, una de les consultades per aquesta emissora.
Totes les normatives estan sent ambigües i per lluitar, i de fet ho demostra fins i tot la policia que passa. Uns et diuen una cosa, llavors passa un altre cotxe de Mossos, et diuen una altra, no està clar.
Molts ciutadans, en canvi, ja utilitzaven la mascareta des de l'inici de la pandèmia. Els casos de risc són els més conscienciats, com apunta l'Eva Prats, sanitària del Taulí.
Jo tinc la meva filla, que és un col·lectiu de risc perquè és diabètica, un tipus 1, i clar, doncs sempre hem pres les mesures adequades. Quan va haver-hi la pandèmia més forta pel mes d'abril-març, sí que va estar confinada quasi un mes i mig a fora a casa d'uns amics, perquè jo treballo, soc sanitària, treballo al Parc Taulí, i que el risc de contagi era molt fort perquè estava amb mi, i bueno, vam tindre que confinar-nos a cada una sola amb uns pisos. I bueno, la mascareta l'hem tingut des del primer moment, primer per la importància que té i segon pels col·lectius de risc, tant ella com col·lectius de risc que et puguis trobar pel carrer.
Per la seva filla, la Júlia, és tot un descans que tothom porti mascareta.
Ho trobo molt bé, ja que molta gent no l'estava portant, i avui ja he vist que sortint, traient els gossos i això, he vist que tothom la porta. I com si no pots mantenir la distància de seguretat, et sents més segura perquè penses, bueno, portem els dos mascareta i estem millor.
L'Anna, taxista de Radio Taxi Sabadell, assegura que tot i la incomoditat, la mascareta ja s'ha convertit en un element del dia a dia.
Està molt bé, el que passa que és molt incòmode treballar amb la cara tapada i més conduint, però si es té que fer, es fa i ja està. La gent ho porta bé, n'hi ha gent que és una mica reàcia, però bueno, a nosaltres es porta molt bé.
En aquest sentit, les farmàcies consultades per aquesta emissora confirmen que la majoria de clients ja tenien mascareta i que la nova normativa no suposa més vendes. Tot i això, lamenten que encara hi ha molta desinformació. Anna Joanico és farmacèutica de l'establiment Tres Creus.
El tema de les mascaretes ha sigut un caos des del principi, així que realment no hem trobat un augment significatiu. Sí que és veritat que hi ha persones que venen específicament a buscar les mascaretes, però jo considero que igual que els últims dies. Ha sigut més notori al principi.
Tot plegat arriba més amb un mercat estabilitzat, com apunta Maite Serrano, de la farmàcia Saga Las de la Rambla.
principi, com que no hi havia mercat, per dir-ho d'alguna manera, i tots els països del món necessitaven mascaretes, doncs clar, allò va ser un mercat persa, no? Va començar a pujar molt, massa demanda i poca oferta, no? Ara, com que hi ha molta més oferta, ja ho trobes gairebé a tot arreu, tens molts distribuïdors, el preu ha baixat quasi que a la meitat. O sigui que molt millor, sí, això. No es podia sostenir aquells preus, per això.
Des de les farmàcies també aconsellen utilitzar mascaretes homologades o, en cas que siguin artesanals, col·locar-hi un filtre a l'interior. La desescalada ha posat en relleu el paper dels centres d'atenció primària. Aquests són els encarregats en aquesta nova fase de la pandèmia de realitzar les proves PCR i, per tant, de detectar nous contagis. Uns centres d'atenció primària que també es preparen per tornar a la normalitat i atendre pacients que no siguin de Covid. Helena Molís, bona tarda.
Tot el que són processos no demorables.
Sembla que no podíem escoltar l'Helena Molís. Intentarem recuperar aquesta informació tot seguit. Anem a parlar també d'altres qüestions relacionades amb la sanitat. El director de l'Hospital de Sabadell, el doctor Joan Martí, calcula que en tres setmanes, el Taulí podria recuperar la normalitat. Actualment, la Corporació Sanitària només té mitja planta dedicada a pacients amb Covid-19, quan s'havia arribat a la xifra de les 740 hospitalitzacions en el pic de la pandèmia. Els quiròfans ja funcionen al 60% i en 20 dies podrien arribar al seu ritme habitual. A més, el Taulí volen realitzar unes 150 operacions rellevants que té pendents abans del 15 de juliol.
Tot el que són processos no demorables, aquests els volem tindre llestos a 15 de juliol. No voldríem que hi hagi res que s'hagi demorat, com a processos greus o importants en aquest període de temps. O sigui, a 15 de juliol això estarà normalitzat. I després ve tot el que és la cirurgia, diguem, no greu, però que s'ha de fer, i aquí podem entrar des de les cataractes, a un calindó, coses d'aquest tipus. Aquest és el que respon més o menys a uns 2.500 intervencions i estem treballant amb el pla per anar-ho recuperant al llarg de l'any, recuperar tota aquesta activitat que s'ha deixat de fer.
Després es programaran la resta d'intervencions que s'han ajornat per l'estat d'alarma, que pugen a les 2.500. Per la seva banda, el director del Taulí continua demanant al Departament de Salut i l'Ajuntament de Sabadell que mantingui l'hospital temporal, sobretot de cara a un possible rebrot a la tardor.
La pista coberta està habilitada, eh? I en principi la idea, si l'Ajuntament ho veu bé i tal, la nostra proposta és mantenir-la disponible fins a l'hivern que ve, en previsió a una possible nou brot epidèmic. Tothom en parla d'una possibilitat que cap a l'octubre-novembre es pugui produir. Evidentment, ningú en sap amb certesa, no? Però contemplant aquesta possibilitat, sí que pogués quedar habilitada per poder anar a fer ús, seria molt interessant.
Per prevenir aquest rebrot, Martí ha fet una crida a la responsabilitat, malgrat que les xifres de la malaltia vagin a millor. En aquest sentit, ha recomanat seguir totes les normatives de seguretat, portar mascareta, mantenir les distàncies i seguir una bona higiene de mans i d'espais. I tornem a parlar dels CAPs, perquè, com us dèiem, són els encarregats de realitzar aquestes proves PCR en aquesta fase de desescalada i són uns centres que també s'estan preparant per tornar a la normalitat i atendre pacients que no siguin de Covid. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, els centres d'atenció primària també veuen com la curva de contagis per coronavirus va baixant, però alhora no acaben de tornar a la normalitat pre-Covid-19. La doctora Merche Romero, responsable d'atenció a la ciutadania de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'ICS, explica com s'ha viscut la crisi sanitària als CAPs.
Hem tingut dies complicats, hem tingut dies d'anar-nos adaptant cada dia a les novetats que sorgien dels protocols i com havien de fer les coses. En un moment, fem això. Teníem també professionals nostres que malaltien i llavors havíem d'adaptar-nos amb els professionals que tenien com va atendre de la millor manera la població. Ha sigut difícil, sí.
Com dius, ara els CAPs són els encarregats de fer les proves PCR a tots aquells ciutadans que presentin símptomes de coronavirus. La doctora Romero sobretot demana que si ens trobem en el cas que presentem algun símptoma, sobretot que no ens dirigim al CAP.
Nosaltres hem posat molt esforç en intentar que els pacients que simptomàtics no es moguin, no surtin al carrer, no facin desplaçaments innecessaris, perquè en aquest moment de la fase de la malaltia, quan hi ha símptomes, és quan la transmissió és més elevada. Llavors, el que fem és quan hi ha una sospita de Covid o un pacient que té símptomes que poden ser, no?, que són simptomàtics de poder tenir la malaltia, el que fem és anar a domicili a fer la prova.
La mateixa doctora ha demanat als ciutadans que no es desplacin els CAPs en cas que es trobin malament per qualsevol altre motiu. Els demana que primer truquin per d'aquesta manera evitar aglomeracions en aquests centres de salut.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Classes voluntàries i sense assignatures ordinàries. Així es planteja el Departament d'Educació el retorn a les aules a partir de l'1 de juny, sempre que la situació sanitària ho permeti. Jesús Vinyes, director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, considera que els alumnes necessiten un acompanyament emocional i no tant aprendre matèries concretes. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Encara que sigui així, el curs acabarà d'aquesta forma, nosaltres el que volíem d'alguna manera és, sempre que estiguéssim en fase 2, sempre que estiguéssim en fase 2. Per tant, a una part de Catalunya, i seran abans que nosaltres, que el Vallès Occidental, almenys el fet que pugui haver-hi una tornada per tenir contacte als alumnes, a més, potser de forma voluntària, perquè que cap família que tingui en llit doncs, hi pateixi per això, no? Però la idea de que, bueno, que puguin anar-hi allà els alumnes per grups, i una mica com per acomiadar-se del curs, per fer un tancament emocional i una mica de contacte, no?
Vinyes insisteix que el retorn a les aules abans no es tanqui el curs està pensat per alumnes molt concrets, en especial aquells que tanquen una etapa educativa, és a dir, alumnes de sisè de primària, quart d'ESO, segon de batxillerat o que finalitzen un cicle formatiu, tot plegat en grups de reduïts i garantint el distanciament social. I en cas que no sigui possible, mestres i alumnes hauran de fer servir la mascareta. Pel que fa al setembre, els directors de cada centre educatiu de Sabadell i la comarca hauran d'elaborar un pla de contingència per tenir a punt un pla B en cas que la situació sanitària no permeti iniciar el curs dins de la normalitat. Des de la FAPAC estan en contra que la formació telemàtica reprengui també al setembre i han assegurat que això agreujaria encara més les desigualtats entre alumnes. El Rebost Solidari aposta pel model de les targetes Moneder com a opció de futur, però diu que ara cal repartir els aliments que s'han anat acumulant. Per això torna el repartiment de menjar a Fira Sabadell a partir de dilluns amb la majoria d'entitats reincorporades a la tasca solidària que proveeix 2.400 nuclis familiars de la ciutat, 600 més que a l'inici de la pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La directora del Rebost Solidari, Mercè Calvet, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que les targetes Moneder són previstes al pressupost del Pla de Xoc, però entre excedents europeus d'aliments, donacions i la reactivació de les entitats, ara és moment de tornar al sistema d'abans de la pandèmia.
El fet que ara no es tornin a donar targetes, bé, és perquè tenim molts aliments, perquè, clar, després d'estar tres quinzenes sense repartir aliments, tenim tots els aliments que tenen el seu origen amb els excedents d'Europa. Tenim donacions i, per tant, doncs, també hem de ser responsables en totes aquestes coses, no? De no fer malbaratament alimentari en una època en què hi ha necessitat. I per això, doncs, bueno, en principi, tornem a repartir aliments, les entitats estan més en marxa, i el tema de les targetes, doncs bé, tampoc està descartat en el pla de xoc, es contempla doncs, una partida pressupostària per potenciar les targetes Moneder.
Entre els perfils de famílies usuàries s'hi compten aquelles que treballaven en l'economia submergida, però també firaires de mercats ambulants o immigrants pendents de ser regularitzats. Altres s'han quedat a l'atur o han entrat en un ERTO i no han cobrat encara. Calvet creu que la situació precrisi actual era molt pitjor que la de la crisi del 2008, quan eren només un terç les llars afectades.
Més notícies en format més breu. L'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores, l'OMIC, té 503 consultes relacionades amb el Covid durant l'estat d'alarma. Això suposa que un terç de les consultes gestionades per aquests centres durant aquest any han anat relacionades amb la crisi del coronavirus. La majoria de les consultes que ha rebut l'OMIC per afectacions derivades de la Covid-19 estan relacionades amb l'àmbit dels transports, principalment per afectacions en el transport aeri per la cancel·lació de vols. I no deixem de parlar de transports perquè l'atur reforça la senyalització dels seus vehicles per garantir la seguretat en el transport públic. La meitat dels seients dels autobusos sabadellencs no es podran utilitzar, entre els quals hi ha els de la filera just darrere del conductor. La companyia recorda que cal dur mascareta de forma obligatòria durant els viatges en el seu interior. A tot això, Sabadell acumula 2.631 denúncies per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma. En les últimes 24 hores, la policia municipal ha sancionat 48 sabadellencs per saltar-se el confinament. S'enfronten a multes econòmiques a partir dels 600 euros. I en successos ingressen a presó dos homes per un robatori violent a Terrassa. Els fets dels que els acusen es remunten a la matinada del 27 d'abril, quan els dos lladres van entrar en un domicili de Terrassa i en ser increpats per un dels propietaris, el van amenaçar amb una arma de foc i el van lligar. En cultura, el Festival de Cinema de Terror de Sabadell suspèn definitivament la seva 9a edició, interrompuda arran del decret de l'estat d'alarma, deixant sense fer els seus plats forts, la marató de divendres a l'Estruc i la de dissabte a l'Imperial. Des de l'organització han pres la decisió de no buscar noves dates aquest 2020, davant la dificultat de preveure quines seran les limitacions d'aforament en els pròxims mesos. Així mateix, també volien evitar coincidir amb altres certàmens de gènere, com el de Sitges o el de Molins. En aquest context, l'objectiu de l'organització del Festival de Cinema de Terror és oferir al març del 2021 una mena d'edició doble. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el director del certamen, David Garnacho.
De cara al proper mes de març, que seria ja la desena edició, pues, fer una edició molt més grossa. La idea és aquesta. O sigui, els tres dies que van quedar pendents, pues, mirar de poder-los fer i llavors, a continuació, la celebració del desè aniversari en si.
En aquest sentit, l'organització ja està en contactes amb l'Ajuntament perquè contribueixi a créixer de cara a la següent edició i un cop superat l'estat d'alarma s'entrarà en contacte amb les entitats col·laboradores perquè també en formin part. Mentre la desena edició no arriba, però des del festival es plantegen la possibilitat d'oferir projeccions, encara que sigui de forma telemàtica.
Sempre que els directors o les distribuïdores ens autoritzin, doncs, projectarem els curtmetratges aquests, veurem de quina manera i com i amb quines dates, això ja ho anirem informant, però la idea és aquesta, que la gent, que tothom pugui veure els curts que estaven a competició aquest any.
En les pròximes setmanes es faran públics els guanyadors dels diferents concursos en marxa en aquesta edició, el de curtmetratges, el de micrometratges i el de microrelats.
Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Un repàs que avui comencem en l'àmbit sanitari perquè Espanya registra 48 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 47 menys que aquest dimecres i 344 nous positius confirmats per PCR, 72 menys que ahir. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, en l'últim dia hi ha hagut 140 hospitalitzacions, 53 més que fa 24 hores i 20 ingressos a l'UCI, 11 menys que ahir. A tot això, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, demana desvincular l'avenç de la fase de desescalada amb la feina feta per les comunitats autònomes. Illa diu que no progressar no té res a veure amb la feina que s'hagi fet malament. En canvi, pot haver-hi una situació que ho desaconselli. En aquest sentit, ha insistit que considera que les comunitats autònomes han fet un magnífic treball, tot i que admès que a vegades hi ha discrepàncies. Considera que cal evitar una carrera perquè seria un greu error. També ha remarcat que els informes sobre les decisions per passar de fase es faran públics quan tot el territori estigui en fase 1. I precisament el Ministeri de Sanitat preveu eliminar les franges horàries de sortides per fer passejos o esport en la fase 2 de la desescalada, però les mantindrà per col·lectius vulnerables com la gent gran. Així ho ha insinuat el ministre Illa en preguntes del PNB del Congrés i ho ha confirmat també el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, durant la roda de premsa d'aquest dijous. Simón ha dit que la mesura es concretarà en una ordre ministerial i que possiblement siguin les comunitats autònomes o els ajuntaments els qui defineixin en quins horaris s'ha de fer. Els expedients de regulació temporal d'ocupació continuen creixent, tot i que a un ritme més moderat que l'inici de la crisi sanitària. Ja afecten 97.383 empreses i 717.431 treballadors a Catalunya. El degoteig ha seguit en les últimes amb 72 expedients temporals nous i 533 treballadors més inscrits. D'altra banda, la portaveu de Bildu al Congrés, Merche Aizpurua, ha relativitzat la matisació del PSOE sobre la derogació de la reforma laboral pactada amb el seu grup a canvi de l'abstenció a l'estat d'alarma. En una entrevista a RAC1, Aizpurú atribueix les declaracions dels socialistes de la passada matinada als temps de la reforma i a la manera com s'han fet els canvis.
Dentro de poco, cuando cayeran las medidas excepcionales que se han tomado para esta crisis del coronavirus,
la situación iba a ser de desprotección total para los trabajadores y las trabajadoras. No podemos hacer esto. Entonces, lo que hay que hacer es preparar los pasos para que esto no ocurra y para que haya cambios y modificaciones para en el momento en que decaigan las medidas, los trabajadores estén protegidos. Creo que es lo que hay que hacer y es lo que vamos a hacer, además.
I enmig d'aquest debat, la patronal espanyola COE ha suspès les relacions amb el govern espanyol en plena pandèmia després d'aquesta polèmica. Han confirmat que el diàleg social està en suspens i consideren un menyspreu indignant i una irresponsabilitat majúscula aquesta decisió.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El món de l'esport es va reactivant a poc a poc i amb la reobertura del CAR de Sant Cugat, Jordi Morales està a punt de tornar a gaudir del tennis taula. El palista paralímpic del Club Natació Sabadell està esperant els resultats del test i si no hi ha cap contratemps es reincorporarà als entrenaments d'aquí uns dies. En no disposar del material necessari a casa, el d'Esparreguera s'ha estat 2 mesos sense poder practicar el seu esport. Ara podrà de nou recobrar sensacions, però ho haurà de fer sota estrictes mesures de seguretat.
La pilota és un lloc que pot haver-hi molt de transmissió. Llavors, jugarem amb pilotes, diguem, amb 2 tipus de pilotes, sí, de 2 colors diferents, perquè en el moment doncs, de recollir la pilota del terra, cada esportista només estigui en contacte amb una pilota d'un color, ens entenguem, no? Perquè no puguem estar en contacte a través de la pilota. Això per una banda, i després, doncs, evidentment, mantenir tot el que és... el nostre material, l'espai de joc que és la taula, etc., doncs en tot moment net i deixar-lo ben desinfectat.
A més d'aquests 2 mesos d'aturada de la competició, Morales es va estar més temps sense participar en tornejos internacionals per no perdre punts en el rànquing i classificar-se així de forma automàtica pels jocs, una inactivitat que el palista espera recuperar durant el pròxim any.
M'ho he agafat com un nou repte, com el mateix repte amb el que començava la temporada aquesta que estem acabant. I et diria amb encara més il·lusió, perquè, bueno, com recordeu una miqueta, jo vaig estar molts mesos sense poder competir per la situació aquella del rànquing, que no m'interessava i tot. Al final, m'hauré estat tota la temporada sense competir a nivell internacional i ara ens trobem en la situació d'estar classificat i tota la temporada per davant. Per tant, ostres, tota una temporada per poder treure'm totes aquestes ganes de competir que porto dintre, bueno, i donar-ho tot.
Els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio, recordem, s'han endarrerit fins l'estiu del 2021 a causa del coronavirus. Alexis Rodríguez viu el tram final de la seva recuperació confinat a Sevilla. Fa gairebé un any, l'atleta sabadellenc es va trencar el tendó d'Aquiles a Huelva mentre perseguia el bitllet per l'Europeu Sub-23. Al setembre, en un accident domèstic, va recaure de la lesió i ara comença a veure la llum al final del túnel a casa de la seva parella. En una entrevista a l'Hotel Suís, Rodríguez ha lamentat no poder estar a prop del seu fisioterapeuta a Madrid per accelerar la seva recuperació. Tot i això, fent ara tirades de 5 sèries de 3 minuts, agraeix poder córrer a l'aire lliure.
Al principi corria només pel jardí, que són uns, no sé, 6-7 metres, i era una mica raro perquè al final era fer 2-3 passes i girar, 2-3 passes i girar. I llavors un dia vaig dir, bueno, vaig a provar a córrer pel passadís que hi ha i pel jardí. I era una mica més llarg, però era molt diferent. És a dir, el dia que vaig sortir a córrer al carrer, era, o sigui, no era capaç de córrer menys de 30 segons al jardí perquè em feia mal, i corria i tenia mal. I el dia que vaig dir, vaig a córrer fora, vaig córrer 1 minut i vaig dir, és una diferència increïble, perquè era més continuat, tot era més estable i llavors era molt millor.
Rodríguez té la intenció de tornar a competir després de l'estiu. La federació s'ha marcat al setembre com a data límit per celebrar el Campionat d'Espanya i si finalment es porta a terme, el sabadellenc es plantejaria fer el 1.500 o el 5.000 i ajornar la tornada als obstacles. I altres qüestions en format més breu. En futbol, el Sabadell Nord anuncia els primers fitxatges per la plantilla de la pròxima temporada. Es tracta dels sabadellencs Raúl Martín, lateral dret procedent del filial del Centre d'Esports, i d'Edgar Álvaro, davanter ex del Vilassar i del Martorell. Aquestes dues cares noves se sumen a les renovacions ja confirmades de Carlos Silva, Arnau Guitart i Adri Peña. En els pròxims dies es podrien produir més moviments a l'entitat de Can Uriac. I en waterpolo, en canvi, segona baixa confirmada en el femení de l'Estrelpool Natació Sabadell. Ainara Ferrer, la fins ara portera suplent del club, marxa després que s'hagi decidit no renovar-li el contracte, sumant-se així a Rutariño, que recordem, se'n va als Estats Units per estudis. D'altra banda, ja es comença a especular amb possibles fitxatges. Irene González, internacional amb Espanya, Espanya i l'holandesa Marte Keuning podrien convertir-se en noves jugadores de l'Astralpool. En el masculí sona més força el nom de l'hongarès Nemanja Ubogić. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dijous 21 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.